Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 33 del Mussol Maltès, un fascicle dels diversos que dedicaré a la gastronomia criminal. I és que, quan us parlava en el fascicle anterior, el número 32, de Nero Wolf, dient que ell mai traspassaria la línia vermella que el portaria de ser un gourmet a ser un gourmand, em va venir gana. I vaig recordar que a la cuina, a més de guisats, també es cuinen assassinats. I per això em vaig comprometre a parlar-vos del subgènere, dins del noir, que es coneix com gastronoir, o gastronomia noir, tot i que als Estats Units rep el nom de kitsch lit, per kitchen i literatura, o sigui, literatura de cuina, o, col·loquialment, crims a la cuina. La trama d'una novel·la gastronoir no cal que transcorri exclusivament en una cuina de restaurant de renom o amb estrelles. Pot ser perfectament casolana, com per exemple la del relat de Roald Dahl, titulat Cordero para la cena, que es va convertir en un episodi de la sèrie televisiva Alfred Hitchcock presenta. A Cordero para la cena, Mary Maloney, una submissa mestressa de casa, casada amb un policia i embarassada, reacciona davant la petició de divorci del seu marit, matant-lo al donar-li un cop al cap amb una cuixa de xai congelada que després cuina al forn amb patates i se la serveix als policies que investiguen la mort del seu marit i aquests se la mengen felicitant-la per la seva qualitat com a cuinera sense sospitar que s'ha encruspit l'arma del crim. Pedro Almodóvar va homenatjar aquest guió en la seva pel·lícula ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, el seu primer llargmetratge realment significatiu, on la Carmen Maura és Glòria, una dona frustrada i incompresa, atrapada en un matrimoni infeliç i una claustrofòbica realitat que mata el masclista del seu marit amb un cop de cuixa de pernil que després aprofita per fer caldo, fent així desaparèixer també l'arma del crim. Aquesta pel·lícula, un melodrama neorealista d'autor de Vittorio De Sica, s'introduïa amb aquest tema de reminiscències italianes de l'eclèctic músic i compositor Bernardo Bonetti, forjat en la movida i habitual en les pel·lícules del director manxego. Tornant a una cuina, cap com la que s'hi està a la Cora, la protagonista de El carter sempre truca dues vegades, novel·la escrita per James M. Cain el 1934 i portada al cinema dues vegades, la primera el 1946 amb l'Anna Turner fent de Cora i la segona el 1981 interpretada per Jessica Lange. Una novel·la que, en poc més de 100 pàgines, destila tanta càrrega de sexe i violència que en aquell moment va portar les autoritats de Boston a prohibir la seva difusió. Nick Papadakis i la seva esposa Cora, molt més jove que ell, i que està avorrida no només de la seva companyia, sinó de malviure en un racó de món, tenen un restaurant de carretera on Frank, un passavolant, s'atura un dia a dinar i s'acaba quedant també a treballar. La química entre Frank i Cora encén molt més que una guspira i planegen matar a Nick i viure junts. El pla, però, no compta amb imprevistos que, quan es produeixen, fan que tot agafi uns girs inesperats que condueixen cap a un final èpic. En aquella cuina es prepara a foc lent un assassinat i genera tanta escalfor com perquè hi hagi una de les escenes més tòrrides de sexe enmig d'una boira de farina que ho emblanquina tot. Farina blanca, com la del programa Con las manos en la masa, d'Elena Santonja, presentadora d'un programa dedicat a la cuina, en una aposta de Radio Televisió Espanyola d'equiparar la cuina a la cultura. La lletra de la sintonia ja s'apartava de qualsevol aspecte comercial i estava interpretada per Vainica Doble i Joaquín Sabina, i estem parlant de 1984.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al pincel y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén.
Con las manos en la masa és un programa emès entre 1984 i 1991 i en el que la presentadora, l'Elena Santonja, porta gent coneguda a la cuina per entrevistar-la mentre es preparen plats. I, per cert, una curiositat. El programa que el va substituir es va titular El menú de cada dia i el va presentar un llavors desconegut, Carlos Arguiñano. I mira'l ara, encara davant la pantalla i menjant-se la càmera com si l'hagués cuinat ell. Una de les persones conegudes, entrevistades a Con las manos en la masa, va ser el recordat Manolo Vázquez Montalbán. No podia faltar, essent persona de renom cultural i reconegut gastrònom. Podeu trobar el programa a les xarxes. I això em porta a pensar amb el pa amb tomàquet. I és que el Manolo tenia molt clar que primer s'ha de sucar el tomàquet, després posar la sal i al final l'oli. I és que la sal va al tomàquet, no pas damunt de l'oli. I en canvi hi ha força gent que ho fa al revés, o sigui, primer tomàquet, després l'oli i al final la sal, per allò que s'acaben els plats amb el polsim de sal. Una sal que llavors queda damunt de l'oli i que no arriba al tomàquet, que és on ha d'estar. Inclús la presentadora, l'Elena Santonja, s'estranya i li ho pregunta al Manolo, que fa divulgació d'aquesta elaboració tan exquisida. Però, en canvi, el grup musical Obeses, en la seva cançó Pa amb tomàquet, diu que mai no s'ha de posar sal.
Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet.
Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet, amb pernil, si tu me'l fas, em poso amb mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa, vull notar la crosta, espetegar al fons del meu noble paladar. Pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet, pa amb tomàquet. Pa pagès i el tomàquet ben estès, un rajol i virgilà, providencial i un bon embotit, de la cuixa ve del pit i no hi ha però que valgui el porc de seda. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet, amb pernil, si tu me'l fas em poso a mil. Vull sentir el cruixit, m'estressa, vull notar la crosta, espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, porta les baguets i amaga bé el ketchup que dic que no val res. Si pretens fer-me feliç, apartant d'aquell xurís i aquests els de mortadela que no valen ni una pela. Se sic fort de la petita des que eres ben petita. Cada dia nit i dia una agonia, qui ho diria? Quina fita no sentir res de budita.
Nena, saps que sóc un ciberita.
Des que sento l'olor, la més gran degustació és molt millor, i qui vol foie gras o bé trufes i caviar, tu no deixes que t'enganyin, el plaer no sempre és car. Vull un pa amb tomàquet, nena, vull un pa amb tomàquet amb pernil, si tu me'l fas em poso mil. Vull sentir el cosit m'estressa, vull notar la crosta espetegar al fons del meu noble paladar. Nena, guai d'aquests ocells, qui de ser se'n fa de molles, on el vull és tot per ells. Si en el fons el que pretens és veure tothom content, llença el pot de tomatada, que a mi el quim no m'agrada, ja estic fart de repetir-te des que ets ben petita. Cada dia, nit i dia, una agonia, que ho diria, quina fita no sentir-me turbudita.
Nena, saps que sóc un ciberita.
Pam, tomàquet, pam, tomàquet, pam, tomàquet, pam, tomàquet.
Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai. Mai, mai no hi posis all, no fos cas que fessis un badall. Mai, mai no hi posis all, mai, mai, mai.
No sé com ho feu vosaltres, però si teniu quelcom a dir, ja sabeu que hi ha l'adreça d'e-mail del programa per contactar. I deixeu-vos estar de deconstruccions del pa amb tomàquet, que encara que promocionin cuiners mediàtics, no deixa de ser un mal acudit. En les novel·les d'en Vázquez Montalbán hi ha molta referència gastronòmica, a restaurants, a ingredients, a la forma de preparar plats, al plaer de menjar i al plaer de beure un bon vi. Igual que passa en les novel·les de Rex Stout protagonitzades per Nero Wolfe, a qui li vaig dedicar el fascicle número 32. Però que els protagonistes siguin gourmets, no per això les seves novel·les poden considerar-se del subgènere gastronomia criminal. De fet, és en Manolo Vázquez Montalbán qui introdueix d'una forma predominant la gastronomia en la novel·la negra mediterrània, on tenim més tendència a considerar-la un plaer pels sentits i no només combustible pels processos orgànics del nostre cos. El seu exemple ha estat seguit més en l'obra d'escriptors que escriptores, tant d'Espanya peninsular com també de les Illes Canàries i Balears, i també de la França meridional, Itàlia i Grècia. Així, en obres diverses, de diverses autories, trobem sempre referències culinàries i gastronòmiques. Per exemple, en el lamentablement desaparegut escriptor de Les Palmes, Alexis Ravelo, principalment en el seu personatge Eladio Monroy, el que li encanta la cuina senzilla i casolana, com aquests espaguetis a l'aceto que Eladio cuina per dues persones. Però, abans de que us digui la recepta, si anem a fer espagueti, hem de crear ambient i alhora retre un homenatge a aquest gran escriptor canari, Alexis Ravelo, que ens va deixar el 30 de gener del 2023 i que escoltava el Mussol Maltès, i que és, sens dubte, el millor escriptor de novel·la negra de la seva generació i d'altres també.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare,
I ara la recepta d'espaguetis a l'aceto. I diu així: ingredients: espagueti, una ceba mitjana, una dent d'all, dos tires de bacon, una albergínia mitjana, 100 grams de bolets de temporada, mitja copa de vi blanc, mitja tassa de caldo, vinagre balsàmic, mantega, estragó fresc, oli i sal. Per preparar-lo cal sofregir la ceba i els alls tot picat petit i afegir l'albergínia tallada a dauets. En quan comenci a agafar color, afegir també tallats els bolets i a continuació el bacon, sempre a foc lent perquè es vagi fent sense cremar-se. En quan ja estigui quasi al punt, apugem el foc i afegim el vi blanc i el caldo i ho deixem reduir, moment en què li abocarem un xorro de vinagre balsàmic. I en quan també redueixi, apaguem el foc i li tirem al damunt l'estragó i ho remenem. Ho servim damunt la pasta ja cuita i escorreguda, feta al punt que cadascú li agradi, i a la que li hem posat un tallet de mantega que s'ha desfet per rebre i atrapar el condiment. Tornem a la gastronomia criminal, el gastronoir. Considerem que una obra té aquesta consideració quan algú dels protagonistes rellevants, ja sigui assassí, la víctima o l'investigador, és un xef o un personal de cuina o de sala d'un restaurant, o pertany al món de la crítica gastronòmica de diaris, revistes o guies de referència. I per descomptat, els àpats i les receptes i el món de la restauració tinguin pes en la trama. I els assassinats també hi tinguin relació directa. I per això el mussol maltès d'avui és el primer d'una tanda de fascicles que s'aniran servint com plats d'un menú degustació confeccionat a partir d'una llarga carta de títols de novel·les, sèries de televisió i pel·lícules molt suggeridors on poder escollir segons les vostres preferències i els vostres gustos, que si sempre són respectables, amb això del menjar encara més. Tots els títols són apetitosos, i és que el gastronoir és en si mateix un subgènere ple de sabors, olors i colors, el que és difícil resistir-se i no morir de plaer. Cuinar un bon crim requereix de productes de qualitat, coordinació perquè no falti cap ingredient abans, durant i després del procés, o sigui, en la planificació, execució i eliminació de proves de l'assassinat, per tal d'assegurar la satisfacció final. I per contra del que es pugui pensar, ni tots els assassinats gastronòmics són en verí ni són resultat d'un ganivet de cuina. Els ganivets, grossos i esmolats, es fan servir per tallar bananes, com la cançó que va popularitzar Harry Belafonte i que té versions en tots els ritmes, com aquest cha-cha-cha. Deo, deo, daylight come and me won't go home. Daylight come and me won't go home. Work all night on a drink of rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman. Seven foot, 8 foot, punch. Dins les novel·les de gastronomia criminal en trobem una entre les protagonitzades per Nero Wolf, el gros gourmet detectiu de Rex Stout, del que vàrem parlar en el fascicle anterior, en la que el tema gastronòmic té més pes, quasi tant com el del protagonista, que ja és dir, que en cap altra novel·la de la llarga sèrie. Es tracta de Demasiados Cocineros, una obra sobre la que Agatha Christie va opinar favorablement, o sigui que ja teniu doble motiu per llegir-la. La novel·la és de 1938 i l'argument gira al voltant de l'assassinat d'un dels 15 xefs que estan celebrant la seva reunió quinquenal en un luxós balneari. Com que Nero Wolf hi és convidat per la seva qualitat de gastrònom, es veu immers en la investigació. És una novel·la força entretinguda i molt recomanable, i és el cop que es treu més a prop de la recepta de la saucisse minuit, o sigui, botifarra de mitjanit, d'un dels xefs, per cert, d'origen català, que figura entre els sospitosos d'un assassinat que té lloc enmig d'una cata a cegues de la salsa Prantams, o sigui, salsa primavera. Deixem Estats Units. Doncs més a prop tenim a l'escriptora nascuda a Tenerife, Janet Acosta, que amb la seva novel·la El chef ha muerto, protagonitzada per l'investigador privat Ben Cabreira, es pot ben dir que inaugura de forma espectacular la producció autòctona de gastronomia noir. Janet Acosta, a més de ser doctora en Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid i tenir altres títols rellevants, exercit de periodista i escriptora, sempre centrada en el món gastronòmic des del conreu fins a la taula, i ha endegat moltes iniciatives mereixedores de reconeixement i premis. Janet Acosta, nascuda a Garachico, una localitat de Santa Cruz de Tenerife, el 1975, s'inventa un investigador privat, en Ben Cabreira, i el posa a descobrir les circumstàncies que han dut a que el millor cuiner del món, un espanyol, hagi mort asfixiat a l'ingerir pop viu en una illa de Corea del Sud on el plat pertany a la seva cuina tradicional. La investigació corre a càrrec de la companyia d'assegurances, doncs hi ha una pòlissa d'import exagerat a pagar per tal de determinar si, en la mort, hi ha quelcom més que l'atac d'un pop assassí. I això portarà a recórrer diversos restaurants de renom de diverses ciutats europees. En Ben és gallec, com la banda de jazz Foo Mal Quartet, i que en la seva cançó Soul sona així. Ben Cabreira, exmembre del CSIT, és un tipus molt peculiar, doncs es fa passar per inspector de la guia Michelin i mira que s'alimenta bàsicament de fabada enllaunada, escalfada al bany maria. Doncs des de petit pateix de ageusia, deixem-ho dir bé, ageusia, que és com s'anomena la pèrdua del sentit del gust, i tant li fa menjar una cosa que una altra. I si ha triat fabada és perquè li retrotrau la que va menjar fa molts anys abans d'entrar a l'exèrcit i recorda el seu aroma i els sabors dels diferents aliments que la composaven. I ara cada cop que la menja no li nota el gust, però la memòria li aporta el sabor. Des que va morir Lupe, la seva parella, viu acompanyat d'unes quantes Barbies que ella col·leccionava, d'un gat que per complementar la Barbie es diu Ken, i d'ampolles de whisky White Horse. Repeteix protagonisme en la segona novel·la de la sèrie titulada Matar al padre, on l'alimentació i la gastronomia segueix sent a l'eix de la trama. I aquest cop el porta a viatjar a Perú, on ha d'investigar el segrest de Pedro Martino, considerat el pare de la gastronomia peruana, i on sabrem molt de la cuina Nikkei, que és el resultat de la fusió de la cuina japonesa amb la peruana a resultes de la migració japonesa cap al país andí, iniciada a finals del segle XIX. La fusió no només es presenta en la gastronomia, sinó també en la música. Escolteu, si no, aquesta versió d'aquest conegut vals peruà.
Sutae sasa te kure limeña Kono yo ni tsukushin mono wa Kyoku ni ukabu yume wa Furui hashi to namiki michi Sutae sasa te kure limeña Mada no koru omoide no kao demo mada yureru yume furui hashi to namiki michi kami ni jasmin ni utsukushi sugao shinayaka ni aruku la flor de la canela miroku ni afureru aruku shigusa wa sus caderas recogía la risa de la brisa del río ya el viento la lanzaba del puente a la Alameda ha nacido mi macho lideña sutaete mi macho con La flor de la canela mirio kunia fureru aruku shigusa wa mune ni yureru mixtura no kaori del puente a la Alameda menudo pie.
I aquí ho deixem per avui. Ja teniu informació per fer un tastet en el món de la gastronomia criminal, però hi haurà més receptes i més títols en un proper fascicle. El programa d'avui l'ha cuinat Toni González a les vies de so. Gràcies per escoltar-me. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.